punt anunciada, engeguem l'última peça d'aquesta ronda d'entrevistes als alcaldables de les diferents formacions que es presenten a les eleccions municipals del 26 de maig vinent. Arribem a l'equador de campanya i tenim avui amb nosaltres a Víctor Puga. Ell és l'alcaldable de candidatura de Progrés. Sigues molt benvingut, Víctor.
Moltes gràcies, Abel.
Víctor Puga és llicenciat en dret per la UDG, té postgrau en direcció d'empreses per la Pompeu Fabra, postgrau en urbanisme per la UDG i màster en alta funció pública per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Això a nivell de formació. A nivell polític ha estat 8 anys tinent d'alcalde a l'Ajuntament, amb responsabilitat en les àrees de turisme, urbanisme i esport. Després de 8 anys com a regidor, fa el salt a l'alcaldia, ha estat alcalde i diputat provincial aquest últim mandat, aquests últims 4 anys, i encara li ha quedat temps per compatibilitzar-ho amb la seva tasca d'advocacia. Es presenta, diuen el programa de la candidatura, es presenta amb la il·lusió de tornar a liderar el projecte que l'Escala necessita. Què marcaria aquest projecte que l'Escala necessita, Víctor?
Doncs moltes coses. La veritat és que l'Escala, nosaltres defensem que l'Escala ha fet un salt de qualitat indubtable en els darrers anys, i això és gràcies, en part, a les polítiques que ha desenvolupat el govern municipal, l'àmbit educatiu, l'àmbit social, l'àmbit de promoció econòmica i l'àmbit cultural. La cultura és un element fonamental del progrés i de la cohesió social. I la nostra proposta de futur passa per potenciar tots aquests àmbits i ordenar urbanísticament el municipi. Per tant, pensem, doncs, amb tota la modèstia, que el nostre projecte és el millor per liderar el futur de l'Escala, que tenim equip i que som un equip solvent i amb experiència per afrontar reptes importantíssims els propers anys.
Víctor Puga ha estat alcalde i parlarem en els primers minuts de fer una mica de balanç d'aquests últims 4 anys. Però abans parlem de la candidatura. Candidatura de Progrés, no pas a partit dels socialistes com havia estat fins ara. Aquí han de votar, doncs, els que voten habitualment PSC.
Doncs els que voten PSC han de votar la nostra candidatura de Progrés, però els que voten Esquerra Republicana també han de votar candidatura de Progrés. Els que voten Convergència o Junts, en aquest cas, en aquestes eleccions, ens haurien de votar, i així, doncs, et diria la resta de grups. Segurament això és molt agosarat, però dic amb tot el convenciment, perquè enllaço amb el que comentava abans. Jo penso que tenim la millor proposta i tenim el millor equip, i per tant aquí es tracta de defensar els interessos del conjunt dels ciutadans, i penso que nosaltres serem els capaços, els més capaços i més solvents per gestionar l'Escala. Per tant, en definitiva, no volem renunciar a res, no volem renunciar a un perfil de votant. Jo crec que l'alcalde o alcaldessa ha de ser l'alcalde o alcaldessa de tots, i per tant has de sentir, doncs, còmode amb tots els perfils, amb totes les sensibilitats, i el nostre equip jo crec que defineix perfectament això.
El PSC era l'únic partit que, ara que podem analitzar un 40 anys vista, es compleixen 40 anys d'eleccions, era l'única sigla que s'havia presentat indefectiblement en totes les eleccions, i ara deixarà de fer-ho.
Sí, però per nosaltres no és una renúncia absolutament a res, tot el contrari. No renunciem a res del que hem dit, a res del que hem fet, perquè al final ens podem etiquetar com vulguem, però som el que fem, no el que diem. I nosaltres tenim la trajectòria que tenim, tenim aquests 4 anys i tot un bagatge anterior també. Per tant, no renunciem a res, i el que fem és una mirada més àmplia, perquè és cert que els partits avui en dia estan molt encursetats, i ho veiem no només en la PSC, ho veiem en molts partits que s'eixamplen i acullen diferents sensibilitats, i el nostre equip, doncs, jo crec que defineix això també. Per tant, som un equip de persones amb trajectòries diferents, amb sensibilitats segurament diferents, amb molts en la qüestió ideològica, en la qüestió de l'eix nacional, i per tant el que volem és defensar els interessos dels escalencs i tirar endavant un projecte de progrés i de cohesió social per municipi. Si això, doncs, són parts de generar adhesions amb perfils diferents, doncs benvinguts.
7 llistes, 7 candidatures hi opten, cadascú voldrà que els votin amb ells, i suposo que tots els partits diran, i els de candidatura de Progrés també ens haurien de votar a nosaltres.
Exactament.
Però en definitiva, quines conseqüències pot portar tantes llistes? Això afavoreix la divisió de vot, afavoreix la dispersió del plenari, o al contrari, això afavoreix a les llistes majoritàries i pot afavorir fins i tot majories absolutes?
Jo crec que no ho sap ningú, això. Hi ha la teoria, però la pràctica després doncs és la que és. I no ho sap ningú perquè no sabem quina participació hi haurà. Se suposa que hi haurà una participació més baixa que de les últimes generals, en qualsevol cas segurament més alta que les passades eleccions municipals. El fet que hi hagi moltes llistes, doncs, pot provocar una dispersió de vot, o pot provocar tot el contrari, l'efecte contrari. Veurem, al final, en definitiva, cada vot, doncs cada persona és un vot, i veurem si això provoca dispersió, provoca el, doncs, que s'agrupin i que hi hagi menys formacions que tinguin representació política. Jo crec que no ho sap ningú i per tant aquí el partit el comencem des de zero, tothom fa les seves propostes, tothom està legitimat a fer-ho, faltaria més, tothom explica el seu projecte del municipi i el nostre, doncs, tenim un avantatge respecte a la resta de candidatures i és que tenim una trajectòria i sabem el que som capaços de fer i el que hem fet i això és un aval segurament que no té ningú més i en aquests moments jo vull pensar que aventures polítiques poques i la solvència, l'experiència, jo crec que ha de primar en un moment de decisió per l'escala, per molts reptes que tenim per endavant, que segurament els desenvoluparem doncs en aquesta entrevista.
Víctor, els teus antecessors en el càrrec d'alcalde, Rafael Bruguera va ser-ho 12 anys, Josep Maria Guinart va ser-ho 12 anys, en comú tenen que la quarta vegada van perdre les eleccions, després venia Estanis Puig, va ser-ho 8 anys i només 8 perquè va dir que els mandats han de ser limitats i no es va presentar la reelecció. Tu portes 4 anys, si guanyessis en aquestes eleccions serien 8, n'hi hauria més, i aquí obro la porta al tema de s'han de limitar els mandats, quina és l'opció personal de Víctor Puga?
La meva opció personal, jo crec que s'han de, no sé si legalment s'han de limitar, però jo crec que un període de 8 anys és un període suficient per tirar endavant una idea, un projecte, una iniciativa i que això acabi tenint un resultat que en definitiva millori les condicions de vida dels teus veïns i les teves veïnes. Per tant, jo crec que és un període sensat, un període que en el que jo em sentiria còmode, certament és així. Ara, limitar segurament cada municipi és una història diferent, hi ha grans ciutats, municipis petits, jo crec que limitar-ho legalment jo no em semblaria una bona idea, però sí, com a opció personal jo defenso el que va fer l'Estanis, és que va dir jo faré dues legislatures i com va arribar el moment doncs, ho va deixar pas amb una altra idea, amb un altre projecte, amb ganes de treballar, seguir treballant per l'escala.
Falten 4 anys, però d'aquí a 4 anys et tornaràs a presentar com a cap de llista?
Jo crec que dir això ara doncs, és prematur, però en qualsevol cas sí que la reflexió que faig i la sostinc perquè ho he fet abans i ho faré doncs, passades aquestes eleccions és que 8 anys és un període més que suficient per tirar endavant un projecte i que aquest acabi tinguent personalitat pròpia, que en definitiva és el que volem, no els alcaldes o alcaldesses i els candidats o candidates, sinó i el nostre equip és un equip doncs, cohesionat que aposta per una proposta que penso que en 8 anys doncs, s'ha de veure reflectida i per tant em sembla un període suficient. Sí.
Sent el cap de llista que ha estat alcalde aquests últims 4 anys, trobo de llei de formalitzar-li a Víctor Puga la pregunta de fes-nos un balanç d'aquests últims 4 anys, un balanç de com ha anat aquest mandat que has liderat.
Home, jo el balanç, doncs, òbviament, ha de ser positiu necessàriament. Jo crec que el nivell d'activitat, a tots els nivells, perquè a vegades ens centrem exclusivament en l'activitat urbanística, que és el que més es veu, i tothom pensa en el front marítim, o la intervenció que s'ha fet als Riells, o la intervenció que s'ha fet als Riells de Dalt, o en alguns equipaments. Més enllà d'això, doncs jo crec que hem fet una feina de planificació, un esforç molt important, el pla director d'urbanitzacions, el pla director comercial, l'inici de la tramitació del POUM. Hem fet una feina important en l'àmbit educatiu, de consens a més amb les escoles, les dues de primària i també la secundària. Hem tirat endavant projectes vinculats a la joventut, al lleure, a l'oci, també interessantíssims. Hem apostat per l'atenció de les persones. Per tant, jo crec que hem sigut capaços de tirar endavant un projecte que ha arribat a totes les àrees i que ha hagut el compromís de tots els tècnics i de totes les àrees per tirar-lo endavant. Per tant, el balanç és molt positiu. Jo crec que hem tingut molts encerts, segurament hem tingut alguns errors i ens deixa molt de marge de millora per futures propers mandats, vaja, aquest que estem a punt d'iniciar d'aquí poques setmanes, perquè seguim treballant i impulsant aquests àmbits. Jo segurament, si hagués de fer una reflexió final pel que fa a la gestió d'aquests 4 anys, segurament posaria per davant la cultura i el patrimoni, no només el patrimoni material i immaterial, sinó també el patrimoni natural. I jo crec que aquí hem excel·lit. Hi ha tota una sèrie d'iniciatives tirades endavant que ajuden la cohesió social i el progrés econòmic també del municipi i que tenen la seva vinculació amb la cultura. Per tant, l'element cultural és fonamental i aquí deixen que faci, que afegeixi, volia fer-ho a l'inici de l'entrevista. Avui jo crec que no tant com a candidat sinó com a alcalde em pertoca, perquè públicament és el primer moment que tinc per fer-ho, per li felicitar a Lluís Albert, el senyor Lluís Albert, que ahir va recollir la creu de Sant Jordi, igual que el senyor Lluís Roura va fer-ho fa uns anys, fa 2 anys, 2 escalencs, creus de Sant Jordi en aquest mandat, jo crec que és prou significatiu, ho ha fet en privat, òbviament, però avui jo entenc que també cal fer-ho de forma pública, és un honor per la família, sens dubte, però també és un honor per l'escala i, per tant, des d'aquí el felicitem per compositor, per musicòleg i, òbviament, també perquè ha sigut la persona que ha tingut el llegat, que l'ha cuidat, que l'ha ben tractat i que l'ha difós la mesura de les seves possibilitats el llegat de pintor català que ara és de l'Ajuntament. Quan parlava de cultura, doncs, no parlava només d'equipaments i de projectes com Vila del Llibre, per exemple, que l'hem fet el mes de febrer, i és un projecte que ha de tenir continuïtat perquè ens ajuda a diversificar l'oferta i a desestacionalitzar. Parlo de qüestions de més calat, com és la càtedra Víctor Català, per exemple, que hem anunciat i hem presentat fa pràcticament una setmana, el cementiri mariner. Jo crec que la cultura doncs, ha tingut un pes important en aquesta legislatura.
Això pel que fa a la legislatura que deixem enrere. Mirem endavant, obrim programa electoral i parlem d'un tema que sempre és clau, però que tinc la percepció que aquest any, en aquesta campanya, estem parlant poc d'hisenda o de números, de diners, a través d'un llistat. Perquè si el mandat que deixem enrere ha estat un mandat marcat sobretot per l'estalvi, per l'aixugament de deute a mig llarg termini, escolta'm, si mirem endavant, plantegeu en el programa inversions com un aparcament soterrat a Cales Monges, la prolongació del passeig d'Empúries fins al Riuet, la prolongació del passeig de Riells fins a Planasses, la biblioteca i auditori que hauria d'anar en aquest edifici en què ens trobem, la construcció de l'ETAP, l'estació de tractament d'aigua potable, l'ampliació del CAP, la construcció d'una nova caserna municipal, la compra, no sé si compra, d'estany de poma. Tot això vol dir que després de l'estalvi ara ve l'època de la inversió pública?
Deixa que et digui que certament en aquesta campanya s'està parlant poquíssim de gestió econòmica, però això té un motiu, i és que la gestió econòmica jo crec que té l'aval de tots els grups polítics. S'ha fet una gestió econòmica impecable, i això...
Tots, vist les entrevistes que han passat per aquest plató, no ben bé, eh?
Jo entenc que sí.
Almenys els candidats amb una frase compartida de els diners no han de ser en el banc, els diners han de ser a la butxaca dels contribuents.
Aquest ha sigut un debat, certament, que hem tingut segurament...
En cada ple de pressupostos.
Pràcticament en cada ple de pressupostos en aquests darrers 4 anys, però en definitiva, si l'anàlisi conjunt de la gestió de l'Ajuntament, la gestió econòmica, jo crec que majoritàriament, podríem dir que no unànimament, però una gran majoria, doncs destaca l'encert a les polítiques, no d'aquesta legislatura, sinó els darrers, podríem dir, 12 anys. I és que hem aixugat un deute que teníem de 12 milions d'euros, avui tècnicament tenim deute zero, ho hem fet sense augmentar els impostos, en aquesta darrera legislatura els hem congelat i ho hem fet invertint més que mai. Per tant, aquesta equació és una equació d'èxit, indubtablement. I com que és una equació d'èxit, en aquestes eleccions, o en aquesta campanya i precampanya, no se n'està parlant. I s'està parlant de projectes, però s'està parlant de projectes perquè hem fet els deures abans. Si no, ara estaríem parlant de com aixuguem el deute, de què, per on retallem. Ara no hem de parlar de retallades pel que fa als serveis municipals i podem parlar d'inversions necessàries pel poble de l'Escala. I això és per la gestió econòmica que s'ha fet. I parlant de les inversions a les que tu apuntaves, algunes d'elles es projectaran, indubtablement no es pot fer tot en una legislatura. En algun cas, doncs, diem que tirarem endavant un projecte i veurem doncs, si som capaços d'executar-lo en 4 anys, i algunes doncs, jo crec que són ineludibles i a més tenim programades. El tema de l'ETAP, jo crec que una població com l'Escala necessita els millors serveis. Jo quan parlo de capitalitat i quan parlo de ciutat, parlo de tenir els millors serveis, els serveis que pot tenir una ciutat gran. No parlo de perdre identitat, que jo crec que hem de reivindicar sempre que puguem les nostres arrels i les nostres singularitats. Però en el cas dels serveis, òbviament hem d'apostar per una millora a la neteja a partir d'un nou contracte i per una millora a la gestió de l'aigua. Aquesta etapa a la que feia referència és un equipament que se'n va aproximadament al cost aproximadament entre 3 milions i mig i 4 milions d'euros, i la Generalitat ens ha donat una subvenció de 1.700.000 euros, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua. Som l'únic municipi de tota Catalunya que té una subvenció d'aquesta quantia. Per tant, això és possible, és raonable fer-ho i és necessari fer-ho. La biblioteca i l'auditori, doncs, jo crec que és una aposta cultural per fer un salt endavant i per exercir de capitalitat del nostre entorn i per dotar d'uns serveis que tenen una vinculació amb l'educació, amb el lleure, amb l'oci, amb la gent gran i amb la gent jove, que ha de trobar un espai doncs, de cultura i de lleure fantàstic, extraordinari, en aquest mateix edifici. Un edifici que sabem que té una malaltia, que es diu luminosi, i que la seva cura passa per l'enderroc, inevitablement. Per tant, si enderroquem això, pensem que l'ubicació d'una biblioteca doncs, amb prou entitat, com tenen tots els municipis del nostre nivell de població, doncs, és una aposta del tot necessària pel projecte cultural de l'Escala, i és una biblioteca que incorporarà un auditori també també tenim una escola de música amb 200 alumnes i tenim una activitat teatral i de diferents activitats culturals que requereixen d'un espai així. Per tant, aquesta aposta jo crec que l'hem de mantenir i hem de ser capaços d'executar-la en aquests propers 4 anys. D'altres, l'Estany de Poma no és pròpiament una inversió. L'Estany de Poma, aproximadament a l'actual pla general, marca que entre el 65 i el 70% de tot aquest espai, que són 7 hectàrees, ha de ser de cessió lliure i gratuïta. Per tant, aquí el que es tracta és de gestionar urbanísticament tot aquest espai per veure com aquest aprofitament que efectivament li dona el pla general, aprofitament em refereixo als metres de sostre que es poden construir en aquell espai, es poden reubicar de manera que tot allò sigui un esclat de natura, de gaudi, accessible per tothom i que generi tot un dinamisme d'activitat comercial, cultural, social a l'entorn de Riells.
Fem-hi una part de l'Estany de Poma, en la mesura que en la presentació de programa que fèieu la setmana passada hi posava un horitzó, horitzó 2 anys, o compromís que a 2 anys vista, si governeu, l'Estany de Poma serà públic i obert a tothom.
Sí, aquest compromís el mantenim. És la nostra voluntat i tenim la capacitat per fer-ho. Al final és una qüestió tècnica i una qüestió jurídica que hem iniciat ja amb una suspensió de llicències. En un any estudiarem quina solució li podem donar a tot aquest espai i el nostre compromís amb l'escala és que aquest espai sigui ben aviat en aquesta legislatura i probablement en 2 anys sigui d'accés per tothom.
En tema d'inversions que comentàvem, quan sortia la gestió de l'aigua, de les escombraries, ha passat també per aquesta taula la reivindicació que aquests serveis s'haurien de gestionar directament des del municipi, és a dir, remunicipalitzar aquests serveis, no fer-ho a través de concessió com ha funcionat fins ara. Hi ha els dos contractes oberts o en pròrroga ara mateix per tornar-los a contractar, i entenc que Candidatura de Progrés opta per mantenir la fórmula de la concessió. Defensa-ho, en Víctor.
El que hem dit és que la ideologia que és necessària per l'activitat política és imprescindible, i darrere de qualsevol projecte, qualsevol idea, qualsevol iniciativa hi ha un component ideològic. Si això ho portem a l'extrem, és possible que estiguem fent un mal servei als ciutadans. Per tant, hem d'analitzar bé si la gestió de l'aigua mereix que sigui gestionada per una empresa especialista, que sigui gestionada per el mateix ajuntament, per tant, amb recursos propis i amb personal propi, o algun tipus d'empresa pública mixta, que en diuen. Per tant, jo crec que s'ha d'analitzar. I el que hem dit és que d'entrada farem un contracte a 1+1, per tant, aquest és un debat que tindrem a la propera legislatura, que no tanquem la porta al debat en absolut, però sí que amb l'advertència aquesta, que deixem la ideologia de banda i mirem la singularitat que té l'escala, és que passem de 10.000 a 80.000 habitants a l'estiu, que requereix d'un servei de molta qualitat, la gestió de l'aigua, i de molta seguretat, perquè som un municipi turístic i ens la juguem molt en una temporada relativament curta, i per tant això té els seus riscos i hem d'avaluar si aquests riscos els ha d'assumir l'Ajuntament o ha de ser una empresa especialista que ens doni més garanties. Això per una banda. En el tema de les escombraries, aquí l'anàlisi és diferent. Nosaltres plantegem un contracte de 5 anys, per tant aquesta possibilitat de que en el futur això es municipalitzi i és ben oberta, però en tot cas no és la nostra proposta. Jo crec que és un tema que es pot debatre a la propera legislatura, que no tanquem la porta a res, perquè seria també poc intel·ligent fer-ho, però sí que amb aquestes consideracions prèvies.
Reivindicaves, Víctor, que aquests últims 4 anys s'ha fet molta feina de planificació, però suposo que la planificació per excel·lència o el document mare d'aquesta planificació futura és el POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, del qual a hores d'ara n'hi ha els estudis previs fets, però el gruix del que ha de ser el POUM és el que s'hauria de treballar aquests 4 anys que venen per endavant.
Sí, és així.
I cap on ha d'anar, quin han de ser els eixos d'aquest document que ha de substituir l'actual, bastant ja fora de temps.
D'entrada, el POUM és un document urbanístic, i per tant el que preveu és ordenar urbanísticament un municipi, un terme municipal. Per tant, això té una afectació pel que fa a les densitats, als usos, a la vialitat, a la mobilitat, als equipaments. Té una afectació, podríem dir, no només a l'urbanisme, sinó a l'àmbit social, l'àmbit cultural, l'àmbit econòmic. Per tant, la proposta que fem nosaltres és una proposta que jo crec que lliga perfectament. Jo crec que aquí ens posem d'acord, jo penso, amb la resta de formacions, i és que intenta preservar, o sigui, intenta no augmentar la construcció en dispersió, o sigui, no créixer el municipi en dispersió, com estem acostumats, com hem estat acostumats en dècades anteriors, que hem ocupat pràcticament tot el terme municipal, això s'ha acabat.
En dispersió tampoc podem créixer més perquè el terme se'ns està acabant.
Hi ha algunes opcions, però per nosaltres no són viables. Per tant, nosaltres apostem per segurament modificar o estudiar les densitats. i és que en espais on hi ha possible, on és possible un major aprofitament, se li doni un major aprofitament, perquè l'escala ha de créixer. Però, en definitiva, tampoc és un objectiu el créixer en densitat i en créixer en dispersió, per descomptat que no. El que sí que penso que ha de ser un objectiu, i el Pla General ho ha de reflectir, és que l'excessiu pes de la segona residència, jo crec que ha de perdre força, ha d'anar perdent força, i hem de fer una escala prou atractiva perquè cada vegada aquesta segona residència es converteixin en primera residència. Jo crec que així farem un poble sostenible, així farem un poble més cohesionat, farem que estigui més ben vertebrat a nivell de barris, que hi hagi més activitat de forma més dispersa, no concentrada únicament en alguns punts, i això el Pla General ho pot fer possible reordenant, assignant usos d'equipaments determinats en espais que ara no el tenen. Imaginem, per exemple, que l'Estany de Poma, el Pla General preveu preservar aquest espai com un espai natural, que és el que preveu, de fet, i a més afegir-hi doncs, el component d'algun ús d'algun equipament concret. Doncs això, això genera activitat econòmica a l'entorn, i si apostar al Pla General per edificar i únicament doncs, promoure la construcció d'habitatges, doncs, segurament l'afectació a l'entorn serà ben diferent. Per tant, la cohesió social passa per fer una bona aposta, jo crec que preservant el patrimoni natural principalment i apostant per diferents usos que regenerin activitat en tota l'escala i que permetin anar fent el pas, anar fent el trànsit de segona residència a primera residència per fer una població amb més múscul, amb més capacitat i més cohesionada.
Perquè progressivament sigui cada cop una població més de primera residència, hi hauria d'haver vivenda a preu assequible per a joves, per a gent gran, per a desocupats, i actualment, havent-hi tant de parc de residència, de segona residència, costa molt trobar un lloguer assequible per a tot l'any. Hi ha propostes concretes, vull dir, a banda de dir el Pla General ha de potenciar, ha d'obrir vies, per dir, en un mig curt termini, què pot canviar perquè això sigui més possible?
Doncs aquest és un debat que tenen tots els ajuntaments en l'actualitat.
I totes les candidatures fan propostes o diuen que això s'hauria d'aconseguir?
Sí, s'hauria d'aconseguir, però jo soc molt crític, en aquest cas, amb la política de les entitats o institucions supramunicipals. Jo crec que deixar en mans dels ajuntaments la política d'habitatge és una mala solució. De fet, competencialment correspon a la Generalitat. Jo crec que aquí Consells Comarcals, Diputacions i per descomptat de la Generalitat han de fer una aposta clara, no aprovant una norma que traspassa, diguéssim, aquest principi de subsidiarietat, que és que l'Ajuntament és el més proper, el municipi és el més proper al ciutadà, i per tant aquí recau tot el pes d'aquesta norma, que penso que no està prou ben definida. Una norma que únicament trobar solucions habitacionals en situacions doncs, extremes, i únicament aquest pes recau sobre els ajuntaments. Jo crec que això és injust. Jo crec que la Generalitat ha de fer un pas endavant, la Diputació jo crec que ho està fent, ho està intentant fer, i els Consells Comarcals també. I hem de generar complicitats en el territori i veure com distribuïm i com vertebrem el territori, com cohesionem el territori, però no deixar que cada poble faci la seva política d'habitatge, perquè així no resoldrem res. I aquí a l'escala doncs, tenim aquest problema igual que el tenen les poblacions veïnes, però jo el dubte si l'escala s'ha de convertir o l'Ajuntament s'ha de convertir en un promotor immobiliari. Jo entenc que no, jo entenc que hi ha mesures que l'estem intentant dur a terme, però jo crec que aquestes polítiques han de tenir el consens de les entitats supramunicipals i ha d'haver realment hi ha d'haver valentia per part de la Generalitat, que jo crec que fins ara doncs, això no ha estat així.
I en casos extrems, com el que ha succeït avui s'ha aturat al límit una expulsió, un desnonament que hi havia d'haver per impagament d'un lloguer, i l'entitat que defensava els interessos defensava que no hi hagués aquesta expulsió, diu l'Ajuntament té la responsabilitat en última instància de garantir un habitatge d'urgència en casos de desnonament. Com llegeix aquest cas a l'alcalde, com ha rebut a la gent que reivindica aquest
fet? No és l'Ajuntament, és l'administració. Per tant, aquí som més les administracions que tenim responsabilitats. I, en definitiva, jo parlar de casos particulars no ho faré, òbviament, i jo la reflexió, jo em remeto el que he dit abans. L'Ajuntament de l'Escala, a través dels seus serveis socials, fa una feina molt important de prevenció. Jo crec que quan algú té una dificultat, una persona o una família, s'ha de dirigir als serveis socials. La PA fa una bona feina, però aquesta ha d'estar coordinada amb serveis socials, amb Càritas, amb altres entitats que també, doncs, també volen col·laborar en aquest àmbit. I s'ha de poder prevenir, s'ha de poder treballar i buscar solucions en temps. Si arriba una proposta de desnonament i ho ha de gestionar serveis socials amb una premura pel que fa al temps, doncs això es complica. Quan algú deixa de pagar un lloguer, doncs s'ha d'assessorar i ha d'intentar buscar solucions. Perquè pensar que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, resoldrà el problema habitacional de l'escala és negar una realitat. Això no passarà. L'Ajuntament no té una solució per tothom, no té una solució, no té un habitatge per totes les persones o famílies que tenen dificultats. L'Ajuntament hi pot col·laborar, pot ajudar a la prevenció, pot intermediar amb els bancs, pot intentar que els grans tenidors cedeixin pisos a la bossa d'estoc social, d'estoc d'habitatge social. Tot això podem fer-ho i tenim la voluntat de fer-ho i s'està fent. I si mirem les atencions que hi ha hagut a serveis socials vinculades a la necessitat d'habitatge, doncs segurament es comptarien per algun centenar o potser per algun miler. Per tant, hi ha molta feina feta que jo vull valorar. I en definitiva aquests casos puntuals s'han d'analitzar. No és el mateix aquest cas probablement que un altre que succeirà més endavant o que ha succeït doncs, temps enrere. Cada persona té un perfil, té una necessitat i això s'ha d'estudiar.
Amb entrevistes com la d'avui no podem arribar a concrecions ni personalismes, però sí que ja en un altre àmbit d'atenció a persones és de tema de debat en aquesta campanya i ho ha estat en altres campanyes, que fèiem la gent gran que viu sola o que necessita un centre de dia, una residència per a la gent gran, el programa de candidatura de Progrés, i llegeixo la proposta de pisos tutelats. Què diferencia aquesta proposta dels que voldrien una residència per a la tercera, per a la gent gran o centre de dia?
Doncs la diferència és gran, i és que una residència centre de dia actualment a l'escala existeix i en molt bones condicions i està fent un bon servei a la població. Els pisos tutelats és una proposta ben diferent. Són persones, famílies, que tenen la possibilitat d'autogestionar-se fins a certs límits, però que necessiten una mínima tutela i uns espais comuns en els que poder relacionar-se. Jo crec que això a l'escala és factible. Hem parlat amb alguns operadors que, doncs, i amb algunes fundacions que ho veuen possible, i per tant hem de buscar sòl amb un ús compatible amb aquesta activitat i intentar des de l'escala promoure doncs, aquest tipus de solucions d'habitatge per persones i situacions concretes. Al final, jo crec que la proposta per a la gent gran, ens centrem únicament en l'assistència. Jo crec que la gent gran necessita oci, necessita cultura, necessita lleure, i l'associació de jubilats fa una feina espectacular en aquests àmbits, i l'Ajuntament doncs, ha d'estar al costat d'aquest tipus d'activitat i també de les persones que ho passen malament o que tenen dificultats per una qüestió d'edat o una qüestió de malaltia. Una residència la tenim, un centre de dia el tenim, aquests pisos tutelars jo crec que pot ser una oferta interessant i l'hem de poder estudiar, i jo crec que hem de primar l'atenció sobretot al domicili, que això en països del nord d'Europa doncs és el que s'està actualment el que s'està portant a terme d'una manera més clara, i que l'escala doncs, també ha de fer aquesta assistència domiciliària. Hi ha persones que per la seva edat o perquè estan soles necessiten un acompanyament, necessiten algú que els acompanyi a fer la compra, necessiten transport per visitar l'ABS, el centre, el CAP o a Figueres o a Girona. Hem de buscar una solució de transport per a aquestes persones i hem de buscar aquesta companyeria, aquesta companyia que entitats com Càritas la fan i que l'hem de potenciar, l'hem de fer de manera coordinada amb elles. El projecte Àncora és un projecte fabulós que s'ha estat desenvolupant els darrers anys i que ara hi ha voluntat d'extendre-ho a Riells, perquè ara això només s'executava doncs, al nucli antic. Jo crec que el programa, nosaltres parlem d'un xec servei, per exemple la neteja, és una qüestió que preocupa moltes persones grans. Doncs tenir la possibilitat d'una ajuda pel que fa a la neteja, una ajuda pel que fa a la compra, al transport, jo crec que aquestes idees són compatibles amb pisos tutelats i amb la centre assistencial que tenim aquí a l'escala.
Necessàriament ens quedaran temes fora d'aquesta entrevista, però no volia deixar passar per alt de comentar escuetament, perquè ja anem cap al tram final, propostes per a la promoció econòmica i turística de la vila. Una població que encara és tant i tant monocultiu turístic, cap on ha d'evolucionar aquesta promoció i perquè els negocis locals, el petit comerç, pugui treballar dignament i no s'ensorri davant de l'avalanxa de grans superfícies o de comerç via xarxa, etc, etc.
Sí, la nostra proposta neix a partir de la planificació. Hem fet un pla director turístic i hem també encarregat i hem presentat ja un pla de dinamització comercial. Per tant, les línies mestres pel que fa a la promoció econòmica i turística i comercial de dinamització, de competitivitat dels petits negocis estan traçades i per tant les hem d'implementar. Ho saben els empresaris, n'hem parlat a l'ADET, ho saben els comerciants, hem tingut diferents reunions no només amb Bolet, sinó d'altres comerciants, i també veuen amb molt bons ulls la proposta que es fa, i per tant aquí es tracta de posar-nos a treballar. Jo crec que aquests plans directors, tant de turístic com el comercial, apunten solucions en el sentit de que l'Ajuntament hi ha d'abocar més esforços per protegir, per promocionar i per fer més competitiu el petit comerç i l'activitat econòmica en general.